Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.
Hola, bona tarda i benvinguts al Som Solidaris. I bé, un nou any, 2025, i un any tot plegat, ple d'incerteses i de canvis. Diumenge va entrar en vigor l'alto el foc entre Israel i Hamas, amb 3 hores de retard i uns quants morts més pel poble palestí. La sensació de que tot això es pot trencar en qualsevol moment i que hem d'esperar a veure el recorregut d'aquest alto el foc. De totes maneres, ens hem de felicitar per aquests petits i breus passos en buscant la pau, no? La primera fase d'aquest pacte, que potser és la més feble, penso que són 42 dies, que es dediquen a l'intercanvi de presoners. És una etapa que és molt fràgil, perquè només que en vez d'entregar-ne 33, n'entreguin 31, ja s'ha acabat l'alto el foc. I bé, aquí és on nosaltres només hem d'esperar, confiar que això pugui tirar endavant. I en aquest programa, i de la mà d'experts, ho volem analitzar. També aquest dilluns ha arribat a la Casa Blanca Donald Trump, en el seu segon mandat. Els canvis s'esperen des del minut zero. Acumula tots els poders, el legislatiu, el judicial, el tecnològic i el poder econòmic. No l'oblidem mai. Està al costat dels més rics del món. Coneixem les seves mentides, coneixem les seves víctimes, les seves amenaces, les ordres de deportació massiva i la veritat és que tot això ens fa molta, molta por. I així comencem aquest Som Solidaris.
A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.
I bé, el Som Solidaris, com ja sabeu, ens fa un mal especial la guerra a Gaza. I volem creure que aquest alto el foc serà una solució de pau pel poble palestí, per Gaza i per tota la comunitat. Per analitzar-ho, hem volgut parlar amb la Lola Bañón, que n'és experta. Ella és periodista, doctora en comunicació, ha cobert conflictes armats a Orient Mitjà i al Magreb, ha visitat més de 50 vegades Palestina, va conèixer i entrevistar el Yasser Arafat, actualment és professora de comunicació a la Universitat de València, ha rebut nombrosos premis i va rebre el Premi Defensa dels Drets Humans otorgat per Amnistia Internacional. I bé, volem parlar amb la Lola i que ella ens analitzi aquest tractat de pau. Hola, Lola.
Hola, com esteu?
Moltes gràcies per poder-nos atendre.
Moltes gràcies. Sempre.
No, perquè jo és que ara explicava una mica això, no? Que a nosaltres ens fa un mal especial aquesta guerra i un goig haver arribat amb aquesta solució de pau i molta por, no? I una mica,
sí,
nosaltres volíem, tu sabem que ets experta, sabem que coneixes molt bé el poble palestí, sabem que hi has viatjat molt, i una mica si ens en podies fer una mica d'anàlisi, no? Aquests principals acords i desacords, no? Com ho veus?
L'acord és, jo crec que cal valorar-ho sempre positivament, perquè d'entrada és un alleujament físic i moral per a tota la població de la zona, especialment per als palestins de Gaza. No podem parlar d'un acord de pau definitiu, perquè és un pacte que té diverses fases que poden trontollar en qualsevol moment. Tenim l'experiència històrica de la dificultat del manteniment de passos. No estem parlant d'un alto el foc, estem parlant d'un acord parcial que el que va permetre és l'alliberament d'alguns ostatges, no tots, alguns ostatges, i l'alliberament d'alguns presoners palestins, uns 90 en una primera fase. Això significa que tot és molt precari, però dins de la dificultat que ha costat arribar a aquest principi d'acord, on han hagut molts intermediaris, cal dir que cap de la Unió Europea, perquè hem perdut tota la capacitat d'interlocució, que això és una qüestió que s'haurien de fer veure, els europeus.
Quina vergonya, quina vergonya.
Totalment, jo crec que aquesta expressió, té un titular, no, un titular difícilment millorable. No? És per a nosaltres un drama polític, no? Evidentment el drama humà ja sabem en quina part està, però per a nosaltres els europeus és un drama polític no tindre capacitat d'interlocució. L'interessant sempre és que s'arribi a aquest acord, especialment perquè crec que n'hi ha que ser molt realista davant d'aquestes situacions. És molt important que arribi l'ajuda humanitària a una població que, a més del dol per els 50.000, 60.000 morts, les xifres varien,
igual,
però en tot cas és un drama.
Exacte.
Però és molt important que entre l'ajuda humanitària perquè tenim indicadors de desnutrició molt importants en la població de Gaza i és fonamental que la gent tinga aquesta primera necessitat bàsica després de tants mesos de fam, no? Després, clar, va ser un procés molt complicat perquè, evidentment, Israel ha donat signes de no voler abandonar la franja de Gaza. I l'última proposta que ha fet parla d'una línia de delimitació que el que faria seria impedir el retorn de bona part de la població de Gaza, especialment a la part nord. Això és un drama per als palestins que estan arraconats en una zona sense cap perspectiva de futur. És que pensem que aquestes persones, a banda de les pèrdues humanes i del seu risc vital, que dia a dia passa, perquè ahir n'hi hagueren bombardejos, és aixina, és la veritat, no tenen perspectiva de futur. És a dir, els xiquets no estan estudiant, no estan escolaritzats, les persones no tenen treball, no poden fer plans de futur laboral, econòmic. La vida a Gaza està paralitzada, però també a Cisjordània.
Clar.
Cisjordània n'hi ha violència constant, n'hi ha morts diaris, en un degoteig molt més modest que el que ocorre a Gaza, però Israel és un país que ara mateix té diversos fronts oberts. Jo crec que en bona part l'acceptació d'esta proposta de Trump, no oblidem també que aquesta història que desencadena per l'arribada al poder d'un president republicà, en fi, en unes característiques molt determinades, però que els demòcrates en el poder han permès la guerra que pot passar a la història com la més cruenta del segle XXI. I clar, està tot molt en l'aire. Qualsevol xicotet en moviment pot fer trantollar tota aquesta arquitectura precària, no? No sé, jo sóc molt... Primer, me congratulo, m'alegra de qualsevol xicotet passi iniciativa, sobretot perquè quan parles amb la gent de Gaza necessita respirar. La gent ja no parla de res definitiu, parla de respirar. Però després crec que la comunitat internacional ha de plantejar-se molt seriosament, no únicament pensant en els palestins, pensant en el futur nostre de la humanitat, què està passant ahir. Què està passant ahir.
Clar, perquè jo també pensava, també hi ha aquests països doncs, de la regió, tenim Síria, que fa quatre dies s'han quedat part dels alts del Golan, tot això també a dintre d'aquest pacte, evidentment, no ens hi figura, però afectarà a tot això, perquè clar, són moviments internacionals al final.
Clar, la teua reflexió, el que dius és tota la raó, perquè parlem de Gaza, però no parlem únicament de Gaza.
Exacte.
És que a Líban tenim una guerra i un canvi de govern.
Exacte.
I sobretot Iran. Jo crec que Israel ha fracassat en el que era l'objectiu principal de la guerra. Jo crec que la història llegirà aquesta guerra com un nou fracàs bèl·lic d'Israel, que ja tingué un al Líban ja fa anys, perquè l'objectiu era eliminar a Hamas. No solament no ho ha eliminat, sinó que les properes generacions de palestins tindran molt en compte la seva vivència personal i bueno, és que ara parles amb la gent de Gaza i te diuen que Hamas és la defensa del poble palestí en esta situació. Però sí que Israel jo crec que ha tingut un cert èxit en fer mal a Iran, que Iran és realment el seu gran enemic en la zona. Per ahir sí que la guerra de Gaza ha aconseguit que Israel tinga uns efectes col·laterals que li poden permetre continuar pues, tenint un espai en l'àrea internacional. No? Tampoc Israel ha aconseguit una sanció important per part d'Occident, és a dir, hem donat permís per a que continuï actuant segons les seues tècniques. I jo crec que, per això sempre dic que n'hi ha que ajudar al poble de Gaza que pugui respirar, però que a nivell internacional hem de pensar en trobar una solució política, perquè la caiguda de tot el sistema de dret internacional és un drama per a tota la humanitat. Clar. És un drama. I crec que això és directament el resultat que tenim a dies d'avui de tot el que ha passat durant els últims mesos a Gaza.
Perquè, en realitat, qui ha tingut un paper clau amb aquesta mediació? Països d'Arab, els països àrabs? Qui han sigut, en realitat? Amèrica? Estats Units? Qui ha sigut?
Des del meu punt de vista, malgrat que aquestes interlocucions sempre tenen una part molt important de secretisme, sense dubte, Estats Units i Qatar. Però jo així en aquest punt sí que m'agrada fer una reflexió que des del meu punt de vista jo crec que és important. Jamás ha estat en les negociacions. El fet d'estar en les negociacions significa, de manera extraoficial, el reconeixement d'una interlocució política. I crec moltes vegades, fins i tot algunes persones que s'autodenominen experts, tornen a insistir en qualificar a Hamas senzillament com una branca terrorista.
Sí,
Hamas
sí,
és un moviment.
És que és aquí. Sí. És aquest, que sempre estem parlant de terroristes. Els altres són els terroristes. Ells no, els altres són els terroristes.
Clar. Jo crec que el llenguatge moltes vegades ens impedeix poder posar damunt de la taula el que són les realitats en les que hem de gestionar. I el que hem de gestionar és que Hamas és, avui per avui, la força més potent i més suport popular dins de Palestina. És inconcebible pensar a Palestina sense tindre en compte la força de l'islamisme polític. Jo sempre dic també, és una oportunitat perduda per part d'Israel i de la comunitat internacional, perquè Hamas va néixer en els anys 80. És una força molt jove i és una força que va néixer especialment perquè Israel va fer tot el possible per a dinamitar la força de l'Organització per l'Alliberament de Palestina, les forces de l'esquerra. Al dinamitar aquesta interlocució, pues, evidentment la branca islamista pues, ha crescut de manera exponencial, no? I crec que ahir s'ha perdut una oportunitat, va perdre una oportunitat històrica. Dinamitant de l'autoritat palestina, Israel l'ha perdut la seva interlocució en el que són les forces, diguem, no directament religioses de la societat palestina. I la realitat és que ara o es parla en Hamas o no es pot parlar en ningú. És així, no? O sigui que jo crec que, a més, que Hamas és hora de que els europeus parlem també de la capacitat de la branca política, com ha passat en tots els altres països de la zona, tant en Egipte com en Tunísia, com en Marroc. Els partits islamistes són una realitat. De fet, Tunísia, fins i tot en la seva última carta en Agda, va renunciar a l'islamisme polític. És un partit islamista. I crec que, clar, tot això es produeix quan no n'hi ha una ocupació. Això és impalestina, hi ha una ocupació i Hamas, per tant, és una branca de resistència.
Clar, és una branca de resistència i de lluita. A vegades penso, no sé si li fa bé a la població aquesta lluita, si Hamas pensa en la seva població a vegades. No sé si potser és massa cruel dir això, no? Però
és un debat que n'hi ha que tindre tal com les preses. És a dir, políticament... pot ser que no sigui políticament correcte plantejar aquesta qüestió, però quan se tenen els problemes n'hi ha que posar-los damunt de la taula. I damunt de la taula és que, primer, Hamas existeix, segon, Hamas és, de moment, l'única força que té un suport incontestable, també té una denostació gran. No tota la gent de Palestina està d'acord amb Hamas, de manera clara. Però la realitat social és que tu parles en les famílies, vas a Gaza, i n'hi ha famílies que tenen tres fills en Hamas i tres fills que no estan en Hamas. Un fill en Hamas i dos que sí que estan. És a dir, dins de cada família palestina n'hi ha diferents tendències i diferents maneres
d'expressar-ho.
Clar, i això s'ha de reconèixer i provoca conflictes dins les famílies. N'hi ha famílies que pensen que el recurs a la violència és legítim i és l'única opció que tenen, i n'hi ha altres famílies que, bueno, pues pensen que tal vegada algun altre tipus d'oposició seria rendible. La realitat és que la negociació política als palestins sempre es fa així malament. I ara, clar, evidentment, el recurs a la violència, pues, evidentment, també el fa així malament, perquè cada reacció violenta dels palestins ha tingut un drama humà.
Un drama.
Però també és la prova de que la comunitat internacional no pot quedar-se callada davant d'aquest drama.
No.
És una ocupació de dècades, inhumana, inaguantable des del punt de vista humà. Francament, és,
clar, però...
és una...
Sí, però t'hi has fixat que qualsevol crítica contra el poble israelià ha sigut contestat sense, o sigui, que el primer representant de Nacions Unides sigui repudiat per ells, però qui són ells per tindre aquestes...
Clar,
o sigui, i que tothom calla?
Clar, evidentment és que, per això dic jo que la guerra de Gaza, que jo més que diria de Gaza, és l'atac a Gaza, és una qüestió universal, perquè el que s'està ficant en qüestionament és la manera de governar-nos supranacionalment. Tot el sistema que va néixer després de la Segona Guerra Mundial, que evidentment no és perfecte, Nacions Unides no és perfecte, clar, però sempre és millor reformar que destruir per a començar algo nou.
Exacte.
Era un xicotet abans que havíem aconseguit en aconseguir organismes supranacionals que d'alguna manera intentaren evitar abusos com este. Clar, quan un país menut de 6 milions d'habitants... Catalunya i País Valencià
tenen més...
I Balears, els països catalans tenim més força que Israel.
Molt més habitants,
demogràfica,
sí.
Demogràfica, clar. I vull dir-te, i tenim una llengua més potent que la que tenen ells. Però, evidentment, això també dona proves de que Israel no és un país. Israel és una cosa més. Israel és una representació dels Estats Units en la zona.
Sí.
I d'ahir el valor i la cura que se té per a protegir-lo, per a perpetuar-lo, a costa de mantindre un sistema d'apartheid reconegut per institucions de l'alçada d'Amnistia Internacional
i pel
sistema de Nacions Unides també, vull dir.
Però es continua negant, Hi ha una certa part de la població, d'aquests governants que avui pugen al poder i que és una negació constant.
Jo crec que fins i tot arriba... També s'han produït xicotetes visibilitzacions, diria jo. N'hi ha que sempre distingir molt entre el que és ser jueu i el que és ser sionista.
Això sí.
Jueu és una pràctica religiosa,
cultura,
una manera de voler.
Sí.
Però ser sionista és un projecte colonial, basat en tot projecte colonial, lleva tu per a que jo puga viure bé i respirar. I clar, n'hi ha que traduir les situacions a aquests termes, perquè si no, no podem col·locar-nos en la posició adient. Jo crec que, i per això dir al principi de la conversa amb tu, que evidentment la primera pena és el drama humà, però la segona pena gran és com els europeus, amb 500 milions de persones que som, en un projecte polític que s'ha envejat en moltes parts del món, com hem consentit la pèrdua d'interlocució. Som insignificants, però no és una sensació nostra. És que Estats Units, Àsia, Àfrica ho verbalitzen. Europa és insignificant i és de veres.
És de veres.
No se mos quidra a res. No se compta. Però, atenció, som 106 milions de persones. Crec que hem de generar una política exterior diferenciada d'Estats Units. No significa que tinguem que estar sistemàticament en contra d'Estats Units. No, hem de tindre una bona relació. Però jo crec que és la meva opinió personal, pot ser siga un poc també emocional. Jo crec que acatar i dir sí sempre a qui perpetua l'ocupació i les matances no estem fent ni tan sols un bon servici d'amistat ni als Estats Units i, per suposat, a Israel. Crec que Israel s'ha convertit en un problema per la humanitat de la manera que està funcionant. I jo crec que els propis, n'hi ha moltíssims jueus arreu del món que tenen aquesta perspectiva també.
Això és la... Jo a vegades, quan els veig entre ells mateixos, doncs hi ha aquestes lluites, ara veus la gent que surt al carrer, que està en contra d'ells mateixos, penso potser aquest serà el desenllaç, no? Que entre ells mateixos poguessin arribar a veure un altre Israel, a pensar que una altra societat pot existir i que una comunitat en pau pot existir, perquè és que ells tampoc viuen en pau.
Sí. No, però la dissidència interior a Israel és molt menuda, és molt residual, perquè ser dissident en Israel té un preu. Té el preu de ser empresonat, té el preu de tindre, de quedar-te... Jo tinc amics israelians que tenen antecedents penals. Per què? Pues perquè després de passar per la presó, per negar-te a entrar en l'exèrcit o per organitzar accions de protesta, pues, quedes fitxat com un delinqüent i, per tant, inhabilitat per estar, per exemple, en l'escenari públic, no? No pots tenir un treball públic, no? És costós, però també és de veres que la cultura, l'educació de tantes dècades contra els palestins ha fet un efecte terrible. I sobretot n'hi ha un problema molt gran en els colons. Les persones arribades a les colònies que tenen un perfil molt radical, molt intolerant per la seua l'educació, que han sigut sotmesos, i que, una educació basada en que són el poble triat. Jo sempre dic que jo he passat més por en els assentaments, rodejada, envoltada de xiquets de 14 anys, armats d'una manera que era l'arma més gran que ells, que estan tenint de Hamas i de Jihad Islàmica, que també estaven armats, però eren persones pues, que sabien que, bueno, que jo, evidentment, era una periodista i que, bueno, que estava allí per a fer un... Sempre he tingut més temor, sincerament, en les colònies, perquè veies les actituds de xiquets armats, molt joves, i, bueno, i de fet és que, bueno, és molt barat matar a un palestí. Hi ha molts colons que han matat a palestins i no passa res.
Exacte, això ho hem viscut. Això ho hem viscut. Escolta, moltíssimes gràcies, Lola. No sé si voldries afegir-nos alguna cosa més, però la veritat és que ens convé gent com tu, que ens ho parlin, i em vull quedar amb el que al principi ens has dit, no? És un acord, és un pacte, però és positiu. És positiu per la societat. I quedem-nos amb això. I bé, doncs, preguem, lluitem perquè això sigui.
Jo vos dono les gràcies perquè crec que el món de la comunicació i el periodisme ha d'obrir espais per a que es continuï parlant de Palestina.
Exacte.
Res s'ha acabat,
no.
El drama continua i vos agraïs moltíssim que continueu donant espai i veu a la gent que no té veu.
Pues sí, és això.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
Gràcies, Lola.
Una abraçada gran.
Una abraçada. Adéu. Adéu.
Adéu, gràcies.
I ara seguim, però primer una mica de música. Però no marxeu perquè encara tenim moltes més coses al Som Solidaris. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you
could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.
A Ràdio Sant Quirze, som solidaris, amb Laura Roger.
I bé, continuem aquest Som Solidaris i volem continuar sentint què se'n pensen d'aquests acords de pau entre Israel i Hamas. I ara parlarem amb Saïf Abu Keshik. Ell és el portaveu de la Comunitat Palestina de Catalunya. Aquesta comunitat és l'associació de palestins i palestines residents a Catalunya i alhora és un espai de trobada amb la resta de la ciutadania catalana. Defensen els drets humans i el dret a l'autodeterminació dels pobles. I escoltem en Saïf. Muchas gracias por atendernos, ¿no? Por atender a Radio San Quirze. El programa que hacemos del Som Solidaris este mes, bueno, nosotros apoyamos la causa palestina, trabajamos con el Grupo de Trabajo de Palestina en la FEDE de Barcelona y estábamos analizando un poco este pacto, ¿no? Este, no sabemos cómo llamarle, digámosle pacto de paz entre Israel y Hamas, buscándole la parte positiva, quizá, o queríamos escuchar vuestra opinión, la opinión de vuestra comunidad, y esta era nuestra llamada, nuestro escucharos un poco, ¿no? A vosotros, ¿cómo lo veis, cómo lo vivís, cómo lo sentís?
Bueno, son sentimientos muy contradictorios, porque Este acuerdo se ha podido firmar el primer día, desde el primer momento.
Yeah.
Los palestinos de Gaza estaban dispuestos a hacer el intercambio de presos. Nosotros tenemos más que 10.000 presos detenidos en los cárceles israelíes. Hay miles y miles que fueron detenidos a partir del 7 de octubre, que no se habla de ellos.
Ya. Yeah.
Entonces, la idea era dar la libertad. Israel utiliza una ley que se llama la detención administrativa, uh-huh, en que va, detiene las personas, no tienen derecho a abogado, no tienen derecho a saber sus acusaciones, pasan por un juzgado militar y le van deteniendo 6 meses, renovando este tiempo cada vez. Entonces, esta gente está secuestrada dentro de los cárceles israelíes. No están teniendo ningún derecho. Se están siendo sujetos a un proceso. Es ilegal a nivel internacional por los acuerdos de Ginebra de derechos humanos.
Exacto.
Es ilegal utilizar la detención administrativa. Mm. Entonces, Israel secuestra a todas esas personas y no se habla de ello. Los grupos palestinos, su objetivo es dar la libertad a esos presos. Nosotros llevamos 76 años bajo ocupación militar. Uh-huh. Es muy importante tener en cuenta que la situación de Gaza es un paso más de una historia larga de genocidio, de una historia larga de crímenes de guerra que Israel ha ido cometiendo contra los palestinos y los países alrededor también. Entonces, para nosotros, podríamos haber preferido evitar toda la destrucción, pero lo que sabemos y tenemos muy claro que el objetivo de este Estado siempre ha sido la limpieza étnica de los palestinos, la destrucción de la sociedad civil, y ha funcionado de esta manera.
Sí, sí.
El que ahora ve las imágenes que están saliendo de Gaza puede ver el nivel de destrucción. Hay más que 10.000 cadáveres que están abajo de las ruinas.
Pero de todas maneras, en este pacto, llamémosle este pacto de paz, ¿vosotros pensáis que podrá tener una continuidad, que será una solución para la región en este momento, o al menos para...? Porque, claro, no, yo creo que no solamente tendríamos que hablar de Gaza, sino también tendríamos que hablar de Cisjordania, que está siendo tan atacada sin que se vean las noticias tampoco, porque solamente hablamos de la guerra de Gaza, pero no estamos hablando de la presión que está sufriendo el pueblo en Cisjordania.
Claro, y ahí no hubo ni misiles, no hubo nada.
Exacto.
Ayer, perdona.
Sí.
Ayer bloquearon las entradas de todos los pueblos y grupos de colonos armados atacaron a varios pueblos quemando casas y quemando coches. La realidad en Cisjordania es terrífica. Es cierto que no se habla mucho porque es que ese nivel de destrucción y genocidio que se ha cometido en Gaza es inimaginable.
Exacto.
Esto no quita que Israel está realizando operaciones militares, está deteniendo a personas, incluso si la gente ve las fotos de los presos que han salido en este primer intercambio, puede ver una diferencia clara entre las tres presas israelíes que han salido contentas, que han salido con su fuerza, que no han salido débil, han salido con un cuerpo sin problemas, ¿no?
Uh-huh.
Y al contrario, podemos ver las imágenes de las presas palestinas que han salido con mucho dolor, con debilidad. Se ve el efecto toda la tortura, de todo lo que pasa en la cárcel.
Entiendo lo que nos estás diciendo. Entiendo que me estás diciendo que estos presos de Hamás han tenido un respeto, han sido alimentados y, aparte de la detención, han estado dentro de los cánones establecidos y cuidados según la legislación de derechos humanos. Y sabemos cómo hemos visto a los presos israelíes que nos hablan de torturas. Pero bueno, si ahora nos centramos en este pacto, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos, vamos a decir, soñar, quizá?
Sí, sí. Para responder exactamente a la primera parte de la pregunta, nosotros esperemos que este pacto puede tener continuidad, pero como el resto de pactos que han habido desde los acuerdos de Oslo, no depende de nosotros.
Yeah.
Es decir, los grupos palestinos han anunciado en una declaración grabada su compromiso total a respetar todas las fases y puntos de acuerdo de este pacto, siempre y cuando Israel haga lo mismo. Y ya en el primer momento, ya hemos visto que Israel no ha cumplido, ya en el primer paso, para decirlo. Mm. Es decir, las tres presas israelitas han salido en tiempo, se han sido entregadas a Cruz Roja con toda la protección y todo. A la vez, primero, la lista de presas palestinas se tardó todo porque decidieron cambiar un nombre en el último segundo que no lo incluyeron en las listas, entonces se retrasa todo el proceso hasta que se vuelve a identificar a esta persona. Y luego, las que tenían que salir por la tarde, es decir, después de recibir a las presas israelíes, han salido a la madrugada.
Uh-huh.
Y la gente estaba horas y horas y
esperando.
Horas esperando salgan. Además, ellos han entrado a todas las casas de las presas de Jerusalén, han amanecido a las familias de ninguna demostración de felicidad por la libertad de sus hijas, hermanas, mujeres, madres. Han entrado a casas también en Cisjordania con las mismas amenazas. Entonces, ya en el primer paso vemos que Israel no está cumpliendo, vemos que Israel está amenazando. Entonces, nosotros tenemos mucha esperanza que por una vez la comunidad internacional, la intervención de Estados Unidos, los órdenes de detención contra Netanyahu, pues dan resultado y que Israel plantea respetar los acuerdos uh-huh. firmados. Es decir, es que no estamos pidiendo algo del otro mundo.
Yeah.
Ellos solo respetan lo que está firmado y también es una demanda que tenemos a las autoridades responsables uh-huh. es impedir que haya criminales de guerra en nuestros territorios, como hemos denunciado el fin de semana. Uh-huh. Hay un soldado que ha participado en el genocidio en Gaza, estaba en Barcelona. Hemos presentado una denuncia oficial a la fiscalía y aún estamos pendientes de saber resultados.
Yeah. Uh-huh. Sí, sí. Sabemos que no podemos confiar en estos acuerdos, quizá son débiles, pero bueno, nosotros queríamos un poco saber vuestra opinión, ¿no? Y también un poco quedarnos buscando lo positivo, ¿no? Buscando de que este acuerdo parcial, porque vamos a llamarle así, al final es un acuerdo parcial, que si ahora el primer pacto 30 días, que si luego 40, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que pudiera llevar a una a paz duradera y una reconstrucción del territorio y a una estabilidad, porque al final lo que todos deseamos, ¿no? Vosotros, Palestina, lo que desea simplemente es poder vivir en paz, poder realizar su vida en paz.
En eso estamos de acuerdo. Para que haya paz deben existir algunas condiciones.
Claro, y un respeto.
Las condiciones que Israel respeta los acuerdos y respeta las legislaciones internacionales. Y esto nunca pasará si Israel no tiene claro que esas acciones tienen consecuencia. Mientras Israel sigue cometiendo crímenes y actuando de la manera que actúa, sin que haya consecuencias, esto va a seguir igual. Entonces, nosotros claramente estamos muy contentos por la gente de Gaza, que por fin ha parado este bombardeo diario, esta matanza, este genocidio. Uh-huh. Estamos con ellos, ¿no? Y como estuvimos durante este año y medio.
Sí, sí.
Pero también entendemos que esto no se ha acabado.
No.
La ocupación militar sigue ahí. Uh-huh. Como has comentado al inicio, las operaciones militares en Cisjordania no han parado. Uh-huh. El bloqueo total que han aplicado desde ayer está ahí. Uh-huh. Las agresiones de los colonos. No sabemos cómo va a ser los siguientes días para Cisjordania. Es decir, hay una probabilidad muy alta que ellos han firmado este acuerdo en Gaza y ahora entrarán a saco en Cisjordania. Para nosotros este paso es un paso importante para parar este chorro uh-huh. de sangre, pero no se ha acabado con la ocupación militar, que es la causa principal. Mientras que el gobierno israelí está controlado por el movimiento sionista.
Exacto.
No hay posibilidad que haya una paz duradera, porque las fundaciones del movimiento sionista pasan por la eliminación del pueblo palestino. Y entonces tenemos que trabajar los que estamos aquí, la sociedad civil,
claro.
El gobierno, las autoridades, tenemos mucho trabajo. Hay que primero perseguir los crímenes y los criminales que han cometido esos crímenes, porque no podemos permitir que esto volverá a pasar. Y mientras que Israel actúa de la manera que actúa, volverá a pasar. Hemos visto que ellos han firmado el acuerdo del Líbano en los últimos 60 días,
uh-huh.
y cada dos por tres están entrando, sí, al sur del Líbano.
Exacto.
Están bombardeando casas en el sur del Líbano. Entonces, señales de respeto de los acuerdos tampoco tenemos mucho.
Uh-huh.
Y históricamente tampoco ellos han sido un estado ejemplar en respetar lo que firman. Entonces, no podemos plantear que esto acaba de empezar hoy, no ha pasado nada antes y lo vamos a crear. Y aquí, desde aquí, nuestro trabajo ahora, realmente ahora empieza. Es decir, un trabajo de movilización, de presión al gobierno para romper las relaciones, para acabar con los acuerdos de comercio de armas, en vez que se vayan esos presupuestos a financiar el genocidio contra el pueblo palestino, pues que se vayan a educación o a sanidad, a cosas que también necesitan aquí los ciudadanos. Entonces, tenemos mucho trabajo, ya hacemos un llamamiento a la sociedad civil de mantener firme, mantenerse en la calle con movilizaciones. La ocupación sigue en Palestina y debemos seguir trabajando hasta el fin de la ocupación, hasta la libertad de Palestina, porque ahí ya planteamos el día siguiente. Hoy ha acabado un fase de los crímenes que se comete contra Palestina, pero mañana puede empezar otro. De hecho, hay otro que ya está en marcha en Cisjordania, como has comentado.
Muchas gracias, Saif. Yo te emplazo para seguir en otro, si no te importa, que en otro momento Radio San Quirze y el Som Solidaris te podamos llamar para seguir pues tratando temas, para seguir hablando, porque la verdad es que yo ahora seguiría porque también me pregunto quién es el portavoz, con quién habla el pueblo palestino, qué o sea, ¿la autoridad palestina tiene alguna representación? ¿Está haciendo algún tratado con Israel? O sea, hay tantas y tantas cosas que nos gustaría a veces poder saber, ¿no?
Sí.
Y bueno,
pero tenéis nuestro contacto, somos la comunidad palestina aquí en Cataluña.
Exacto.
Que representamos a los palestinos que están aquí. Y por lo que hace falta, pues contar con nosotros.
Pues muchísimas gracias. Vosotros también, siempre que tengáis una llamada, siempre que tengáis algún movimiento o alguna cosa a decir, pensar que Radio San Quirze está abierta para daros voz. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Bueno, Saif, seguimos y seguimos luchando para que el pueblo palestino pueda vivir en paz.
Gracias.
A ti. Hasta luego, Saif. Gracias.
Hasta luego.
A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.
Continua el Som Solidaris i ara volem continuar que per recordar, per fer-ne memòria, per saber que un any més Oxfam Intermón organitza el concert de Nadal i enguany serà el 31 de gener a 8:45 a l'Espai Cultural Fundació Caixa de Sabadell, a l'Auditori, al carrer d'en Font 25. No? I com sempre amb aquest lema de l'aigua per tothom, i per parlar-nos del concert, per explicar-nos les novetats d'aquest any, on podeu trobar entrades, com anirà, per continuar amb aquests concerts d'any rere any, tenim en Francesc Vives. Hola, bon dia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs, Francesc, aquest és el concert quin número?
Aquest és el concert 16, però si afegim els dos concerts que no podem poder fer per
estem,
culpa de l'edat...
Estem als 18.
Als 18, estem en majoria d'edat.
Exacte, esteu en majoria, és veritat. Doncs bé, aquest any explica'ns qui ve, com anirà tot això...
Sí, aquest any ve el Cor Gospel Vallès, que ja va venir l'any anterior, aquest any no l'any anterior.
Sí, fa dos anys,
oi? Fa dos anys, i que és que com ho diu, és gospel, i el gospel sempre agrada aquí a Sabadell. És a dir, dels 18 concerts que han fet, 9 com a mínim 10 han sigut de gospel, i sempre que hi ha hagut gospel sempre ha vingut molta gent, i esperem que vingui molta gent, i en aquesta que vinguin, doncs, dues coses, que gaudeixin d'aquest gran espectacle, i després que s'informin de les nostres campanyes, del nostre repte d'aquest any.
Yeah.
Com has dit abans, és un repte que va d'aigua. Estem lluitant per aconseguir aigua neta per a milions de persones. No oblidem que hi ha una de cada quatre persones al món no té accés a aigua potable.
Sí, sí, és que aquí sembla, al nostre primer món, això sembla mentida. I ens queixem de les restriccions.
De la sequera.
Però hem de pensar això, hem de pensar, doncs, el que tu dius, que quatre, cada quatre un no té aigua.
Exacte. I independentment de que aquesta aigua moltes vegades és una aigua contaminada.
Exacte.
Que provoca nombrosíssimes malalties, es calcula que cada any 1 milió de persones moren per malalties diarreiques absurdes,
sí, sí.
Que nosaltres
ho solucionaríem
fàcilment.
Vull dir,
tot és degut a la manca d'aigua. També la manca d'aigua provoca conflictes,
lluites.
També provoca fam, perquè hi ha molta gent, sobretot en els darrers anys, al no haver-hi pluges no hi ha conreus, el bestiar s'ha mort, i això provoca els desplaçaments dins d'aquells països. En definitiva, és un problema greu.
Sí. I també estaria dintre del que estem cada dia, doncs, recordant i repetim, no?, d'aquest canvi climàtic
que ens ha fet tant i tant, i que malauradament, doncs, hi ha gent que no fa passos a favor d'aquest canvi climàtic.
No, al contrari, sembla que sigui mentida.
Sí.
Encara no s'ho creuen,
No s'ho creuen.
No, hi ha gent que no s'ho creu.
Tristíssim. El més trist del cas és que, com sempre, pagaran les conseqüències les persones més dèbils, més vulnerables.
Sempre els més febles.
És allò, ells tiraran la brossa i aquesta brossa anirà a parar al seu lloc. Vull dir, en principi, els senyors que estan en els seus despatxos meravellosos consumint gasos o produint gasos d'hivernacle, tindran el seu aire condicionat més en aquell moment o més calefacció, però les persones que realment necessiten de l'aigua ho patiran, i ho estan patint.
I la gent que vingui al concert, a veure, aquest any en quin preu són les entrades i on les podem anar a buscar?
Aquest any les entrades són a 15 euros i es poden comprar online, és a dir, es poden comprar a codetickets.com i quan arribes a codetickets.com poses concert solidari i t'hi porta la pàgina. I si no, doncs hi ha el tradicional venda d'entrades a l'Abacus. Aquest any estan venent bastantes o moltes.
Molt bé.
També a Mobles Reciclats de Via Massaguer.
Aquests parlàvem que són una entitat nova, a Sabadell.
Sí. Després també es poden comprar una hora abans del concert al mateix auditori. I també podem comprar nosaltres, que som... És la majoria de les entrades les venem nosaltres, entre nostres amics, companys...
Sí. I, també recordar que aquí, al Som Solidaris, també té entrades per vendre. L'Ateneu del Món també té entrades per vendre. I tenim uns cartells posats per Sant Quirze, amb el telèfon de contacte, per si a algú li interessen entrades i no es vol desplaçar fins a Sabadell.
I sempre ha sigut Sant Quirze una ciutat que ha vingut molt sovint.
Té molta representació.
Sempre
al vostre concert. No sé què més podíem afegir a tot això. Sé que també aquest any teníeu que la Franja de Gaza, el problema de l'aigua, que també es contemplava.
Sí, la situació ja és de per si difícil per la manca de pluges. Si es produeix aquesta situació en un conflicte bèl·lic, encara s'agreuja més. En el cas de Gaza, he sentit ara que estava parlant de Gaza, doncs hem estat treballant allà amb els nostres contraparts, uns contraparts que, malauradament, alguns han mort, i que allà l'essencial ha sigut proveir d'aigua potable a la població de Gaza. I ho hem aconseguit a través de camions, quan es deixaven passar els camions, o, si no, també de plantes potabilitzadores al mar, que funcionaven amb energia solar. Tot això és el que s'està fent a Gaza, però Gaza és un dels problemes que hi ha al món. Per exemple, allà al sud del Sudan, la situació també és dramàtica.
És dramàtica amb una sequera, i porten anys ara.
Sí, inclús, a més, s'ha afegit que al Sudan hi ha un conflicte militar i moltes famílies han de fugir, estan en camps de refugiats al sud Sudan, bé al Txad, i també en aquest cas estem treballant, com també estem treballant a Zàmbia. A Zàmbia ja ha sigut, el problema és el còlera. El tindre unes aigües tan dolentes provoca malalties com el còlera.
Estan molt contaminades, no tenen tampoc manera de poder-les potabilitzar a vegades.
Som especialistes, ens agradaria arribar molt més, però bé, però tot el que fem és...
És que, has vist quants llocs hem anat hem anat marcant, no?, el mapa. És molt trist.
Hi ha 50 conflictes arreu del món. El que passa és que no surten als mitjans de comunicació.
Clar, només surten els propers i els que criden, els que surten a les notícies.
El conflicte del Iemen és un conflicte...
Exacte. Llarg.
Llarguíssim. Llarg. Duríssim. Però no oblidat.
Oblidat, en part molt vulnerables, en població molt, molt feble, però bueno, ningú en parla. No. Sembla que no tinguin drets. O sigui, tenim diferents classes de morts.
Els rohinyes, a Myanmar.
No se'ns acaba la feina, eh?
No, malauradament.
Francesc, és trist, és trist. Oxfam endavant i bé, nosaltres sempre al vostre costat per aquest concert i esperem que tingueu molt d'èxit.
Esperem.
Que vingui molta gent.
Que vingui molta gent.
I sobretot això, vull dir, encara que sigui última hora, a Guixeta trobareu una entrada per poder assistir al concert. Doncs moltíssimes gràcies. També feliciteu-vos pel grup perquè... Doncs el gospel Vallès ho fan superbé i agrada molt i això també és, bueno, és un al·licient per la gent que...
I vindran molts, un grup nombrós aquest any, vindran 35 persones.
Déu-n'hi-do, ompliran l'escenari.
Serà curt aquell escenari.
Sí. Doncs moltes gràcies, Francesc, gràcies per venir un any més.
A vosaltres, evidentment, són per poder transmetre a la gent.
Exacte, és fer difusió i que arribi tot arreu. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, fins ara.
Fins ara.
Seguim.
Laura Roger presenta Som Solidaris, a Ràdio Sant Quirze.
I ara una mica d'agenda de solidaritat a Sant Quirze. Ens arriba un teatre organitzat per Ateneu del Món. És el seu primer acte d'aquest 2025 i això passarà el divendres 31 de gener a la sala Josep Brossa de la Patronal, a la obra Marina Ginestà, Fotos de memòria. És un projecte que va fer el Teatre Nacional de Catalunya, el TNC, que reivindica les dones i posa en valor el seu llegat, donant veu a dones silenciades per la història. La dramaturga Núria Vizcarro va ser l'encarregada d'escriure un text teatral que va ser una nova creació del TNC i descobrirem si es pot resumir tota una vida en una sola foto, en una sola instantània. És una finestra a un instant, una mica la construcció d'un mite, la creació d'un relat. El text dona visibilitat a l'activista política, feminista, lluitadora antifeixista, la Maria Ginestà i Colomà. Ella era periodista, escriptora i una militant antifeixista catalana que va ser molt coneguda durant la Guerra Civil i la seva activitat la va perllongar durant l'exili i durant tots els anys del franquisme. La companyia de teatre de Sabadell, Tips i Som Dos, dirigit per la Bruna Feliciano, ens ofereix la seva versió. És una història de vida que ens explica records i els records estan escrits en les seves fotografies. Si voleu participar-hi, crec que és una obra que ens fa memòria històrica, que ens fa molta falta de no oblidar, i les entrades les trobareu a Antràpolis.
A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.
I seguim amb un altre acte també d'Ateneu del Món. En aquest cas és un documental. Un documental que serà el dilluns 3 de febrer a les 7 de la tarda a la sala Josep Brossa. El documental és Això era casa meva, un documental d'en Xavi Segura, protagonitzat per en Gabriel Garrum.
Jo sempre he viscut entre dos mons. Dos mons que percebia com un de sol, però era conscient de les seves incoherències. La meva mare és de Barcelona, el meu pare és de la ciutat d'Alep, de Síria, i de petit sí que em costava entendre doncs, per què ma mare tenia una manera de fer les coses i el meu pare en tenia una totalment de diferent. Però va ser arran de 2011, arran de que comencés la guerra a Síria, que vaig dir, més important que això no hi ha, més rellevant que això no hi ha, i per tant vaig decidir centrar tots els meus esforços personals, acadèmics, professionals, en entendre aquesta part del meu món i en intentar portar un petit gra de sorra en tot plegat. Ara, 6 anys després d'aquell moment, i amb la guerra molt més simplificada que abans, per fi podem tornar a Síria.
Ambdós estaran, tots dos estaran a la projecció i acabat el documental participaran en un col·loqui. Una mica és el present i futur de Síria. El Gabriel Garrum és un politòleg, és un català sirià, de pare sirià i mare catalana, que torna a Síria després de 7 anys de guerra. I en aquest viatge explorarà les dues principals ciutats del seu país, Damasc, i la capital, i Alep. Era la ciutat natal del seu pare. Coneixerem experiències de guerra a través dels testimonis dels habitants del país i dels membres de la seva mateixa família. El preu és gratuït i la veritat és que penso que és una manera d'entrar en aquesta realitat de Síria, una realitat que ens ha fet un tomb amb la fugida d'aquest dictador Assad, però que tampoc no sabem el seu futur. Penso que pot ser molt interessant i us recomano molt la vostra assistència. Espero que ens trobem per allà.
Laura Roger presenta Som Solidaris a Ràdio Sant Quirze.
I bé, estem acabant aquest Som Solidaris. Volem i demanem aquest nou any la pau. Que acabin les guerres, les properes i les llunyanes, aquestes 60 guerres que estan assolant el món, que respectin els drets humans, que el camí de la pau sigui un desig col·lectiu per la convivència pacífica, per la resolució dels conflictes i que sigui un moviment cap a un canvi positiu en la societat, al nostre entorn, al nostre poble. Penso que la pau comença amb el cor de cada un de nosaltres i el primer pas és que cultivem la nostra pau interior, no? I bé, acabar sense donar les gràcies a Miguel Àngel, agrair-li que sempre hi és, que sense la seva ajuda no hi ha programa, i també a vosaltres, gràcies per escoltar-nos, per compartir, i qualsevol aclariment, recordeu, ens teniu amb aquest e-mail somsolidaris@gmail.com. Bona tarda i seguim. Fins la propera.
Try.